Estàs escoltant les veus del matí.
Anem tancant ja aquesta edició de les veus del matí en aquest dimecres, en 10 de desembre. Albert Rodríguez, terapeuta emocional, bon dia.
Bon dia, què tal?
De nou, de nou, que t'hem saludat a les 12, eh? T'he fet entrar aquí, entrar perquè ens anunciessis una miqueta
el tema d'avui. Vinc abans, així compartim una mica, clar. No? M'agrada estar aquí sempre a Ràdio Vilafant.
I mira, has conegut el nou rellotge.
Posar-nos al dia, veure aquest rellotge. No sóc de rellotges, però és xulo aquest, eh?
Jo tampoc, i més des que tenim i anem amb els mòbils.
Sí, clar, ho ha substituït bastant. Fins i tot el rellotge de casa tampoc en tinc.
No tens aquells de paret que es munten ara, no. Aquells que són de que enganxes a la paret?
No, tinc. Tampoc. I miro l'hora, ho haig de confessar, amb el
mòbil.
No, amb el mando a distància de l'aire condicionat, et posa l'hora.
Posa l'hora?
El miro des d'allà.
Deu ser el teu model, deu ser un model premium, doncs.
Jo el que faig a casa és l'Alexa.
Ah.
També li pregunto moltes vegades quina hora és.
I ja li preguntem tot, no?
Sí, més que res, perquè clar, jo no vaig amb el mòbil a sobre, i menys per casa. I sí. Clar, si no tinc rellotge a la mà, o a l'habitació sí que tinc un despertador, el de tota la vida, i vaig a mirar l'hora en allà.
Aquest l'he recuperat jo, eh? Per no posar, per no entrar al mòbil, que aquest és un
temazo, un altre tema, sí.
Per no entrar al mòbil a l'habitació, has de confessar també que a vegades es cola, però recuperar el rellotge clàssic de que li has de donar el copet per parar l'alarma.
Jo és que l'he tingut tota la vida.
Home, jo l'havia deixat de tenir perquè l'havia substituït precisament pel telèfon mòbil.
Veus, això sí que no.
I l'he recuperat per desconnectar de pantalles.
I el que m'agradava molt era el ràdio despertador.
Ah, sí.
M'encantava.
Bueno, clar, els que som amants de la ràdio...
Sí, 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 tu posaves l'hora, no?, que et volies despertar i et despertaves doncs, amb l'emissora de torn, perquè no hi havia ni Spotify ni hi havia la música que tu volies. Et despertaves amb el que hi havia, eh?
Sí, sí.
Mil vegades millor això que no passar els despertadors aquests de campanetes, que la gent doncs, no els aparava mai. I tot el dia sonant. És que tinc records d'aquests despertadors.
Tens un trauma aquí, Ivan?
Sí, 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 sí. Jo és que sóc d'aquells de despertar-me a la primera, no tenia el despertador...
Anar sonant, no?
Ai...
Vale. Jo, pues mira, a mi potser ens brallaríem aquí, eh?
Ara l'ull m'ha començat a fer així l'ull ja.
Jo allargo una mica, sóc el que em desperto a la segona o tercera. Ah, no? Bueno, ara, com que tinc
encara...
una criatura...
Ja et desperta abans.
Ja et despertes...
Ja tens un altre tipus de despertador.
Exacte, et despertes quan pots i ho fas tot de la millor manera que un pot, ja està.
I vas tirant. Albert, el que tirem, perquè és l'última secció també per tu, sí, d'aquest 2025, i ens has preparat una secció dedicada doncs, a aquestes festes de...
Sí.
De Nadal.
A l'acabament de l'any, no? Més que les festes de Nadal, recuperar una mica aquest paganisme del solstici d'hivern, que per cert és el pròxim diumenge, crec que és. Diumenge 21 a les 4 del migdia. Solstici d'hivern. Estem parlant de que etimològicament, no? Ve a dir que el sol com que es para, no? I estem parlant de que és la nit més llarga de tot l'any, no? La foscor.
Com la de Sant Joan és la més curta, aquesta és la més llarga.
Exacte. I llavors, com a Sant Joan també, aquí hi ha tradició de cremar, no? Sant Joan es crema... Bueno, abans es feia més, no? Però sí. Es fan les fogueres de Sant Joan, però abans es cremaven els mobles vells...
Home, de fet, no? Hi ha moltes poblacions, sobretot a muntanya, que es continua fent, eh? Sí. Vull dir que és molta tradició.
Sí, sí, hi ha mobles, que és el més tradicional, aquells mobles que ja estaven trencats, no? I que ja no ens serveixen, que ja no són útils, que estorben, no? Que molesten més que ser útils, doncs el solstici d'hivern, encara que no veiem aquest simbolisme en una foguera, sí que hi és, l'únic que ha anat canviant molt, que és el tió.
Ah, també és veritat.
Clar, clar. El tió originalment era cremar un tronc. Cremar un tronc amb el simbolisme de renovar, no? Un tema també espiritual, de protegir la casa, perquè es cremava el tronc i de les cendres, això que no ho faci la gent a dia d'avui, no? Perquè potser perillós a casa, però repartien per la casa. Sobretot es posaven, això ho desconec per què, però sota el llit. I es repartien les cendres i el que feia és una mica... És una
protecció.
Una protegir la casa, no? Dels mals auguris o del que sigui. I a dia d'avui no sé si és a Suècia, bueno, hi ha molts països d'Europa, que això tampoc ho sabem, on es fa també aquesta crema del tronc simbòlic. Hi ha un país, ara no em facis els països perquè no me'n recordo, però hi ha un país que, per exemple, fa una crema d'un tronc i ha de durar, doncs crec que és tot el mes d'hivern, i deixen una petita resta per, amb aquelles restes de tronc, tornar a encendre el tronc de l'any següent, no? Com perseguim aquesta continuïtat. Crec que Suècia deia que l'home més gran de la família i el més jove encenen un foc també durant el solstici d'hivern. Hi ha altres països també que fan com un ninot de palla, no? La pagesia sobretot, i el cremen també en el solstici d'hivern. El que vull dir és que hi ha moltes referències a cremar. Hem de cremar etapes, no? I ara és època de cremar una etapa. A l'estiu en cremem una, i ara a l'hivern en cremem una altra, que això són els solsticis, no? Llavors, en una època, ara que estem a l'hivern, que en lloc d'aprofitar aquesta foscor, que el que ens convida és a descansar, estar a casa recollits, no? Amb la llenya, no? Amb el foc, si teniu la sort. Jo m'agradaria, però no en tinc a casa.
Jo tampoc, l'hi van dir.
Però aquella escalfor, aquella abraçada, no? que dona el foc a casa, doncs això, a recollir-nos, a descansar, a compartir, no? A tenir aquests moments més relaxats. Què passa? Que gràcies al capitalisme, no? A tot el materialisme que hi ha a dia d'avui i totes aquestes històries, fem el contrari. El que fem és córrer la gent com desesperats pels carrers per complir, doncs, amb els Reis Mags, amb el tió, que ja no en tenim prou amb aquest ritual, sinó que ha de treure alguna cosa que ens ha de distreure, no? I fem tot el contrari. Llavors, entendre que, tot i que no estem acostumats a entendre-ho així, perquè doncs han canviat molt les cultures i els rituals, aquesta és una època on hem de deixar anar, on hem de reposar, on hem de descansar. Abans us escoltava que parlàveu amb aquella noia, la Marta, la farmacèutica, no? Que és època de grip, és època també de certes enfermetats. Quan tens una enfermetat, el que et convida sobretot és estar a casa i descansar.
I para.
Què fem? Et compres X producte, que no vull fer publicitat, que tindrà xutat durant 4 dies per seguir i fer veure que no passa res i continuar, no? I no parar. És una època que no és casualitat. Ens convida a estar a casa i descansar. Moltes oients que diuen, sí, i qui va a la feina, maco, eh? Com ho fas això?
Qui paga, bueno, clar, les factures,
aquest,
no?
És un altre tema de com, clar, està muntada la societat, sí, i tot això, que no entrarem, no? Però sí que vinc a convidar una mica a observar quins aspectes, sobretot conductuals, hem de deixar anar. Ja no ens serveixen, ja no ens són útils, perquè sobretot ara també es parla de les noves promeses, no? El mes de gener intentaré, no? Els nous hàbits i afegim. Cuidado amb afegir quan també hem de deixar anar. De poc em serveix proposar-me anar al gimnàs quan tinc certs hàbits conductuals o emocionals que em bloquegen, que em perjudiquen, que no em deixen evolucionar, que no em deixen continuar. Llavors em pregunto, com és que he començat a fer esport i aquesta buidor interna la segueixo tinguent? Què m'està passant? No estic en contra de que s'hagi de fer esport, al contrari, vull dir, s'ha de fer esport,
s'ha de menjar bé. No, és entendre una miqueta el concepte.
Sí, però el tema emocional també l'hem de tractar i l'hem de gestionar, i ara, repeteixo, estem en una època que més que posar-nos a fer coses, hem de deixar de fer coses. I conductualment hi ha moltes coses que per entendre'ns ens intoxiquen emocionalment i que podríem aprendre a deixar anar. Comencem per una primera.
Vinga.
Que seria les expectatives, deixar anar les expectatives més rígides sobre aquella persona que jo hauria de ser, que miro de ser sempre, que vull demostrar al món.
Aquesta és molt bona.
Vale. Ens hem de preguntar en aquest cas, qui intento ser, per exemple, a la feina? Quina mare o pare sempre intento ser? Quina parella miro de ser? O quin fill intento ser? Concentrant-nos en la part exigent, aquesta part exigent que ens ofega, no? Quan sempre miro de demostrar que sóc aquest tipus de mare, aquest tipus de pare o aquest tipus de parella. Per exemple, haig de ser un pare alegre i que ho ha de resoldre tot, no? Aquí m'incloc jo, que ja m'hi vaig trobant, no? No pot ser-ho sempre. O haig de ser la mare sacrificada que ho suporta tot i més, eh? Aquí quantes mares se sentiran identificades. Doncs deixant això, com ho deixem anar?
Clar, aquesta és la gran pregunta, és que quan estaves parlant tota l'estona de deixar anar, dic, sí, sí, molt bonic tot això que ens diuen, aquestes paraules fantàstiques i meravelloses, però el tema i el kit és com ho deixo anar? Com es deixa anar?
A veure, no és fàcil.
Clar.
No és fàcil, està clar, perquè al final vull recordar que no ho deixem anar perquè si ho deixem anar, ja sabem que el cervell sempre mira d'actuar amb les coses més familiaritzades i si ho deixem anar, produirem canvis i volem evitar els canvis. I aquesta és la paradoxa.
Clar, per i això estem tant. Molt sotmesos en aquests patrons, a aquestes creences, que tant ens limiten, no?
Exacte. Llavors, com deixar-ho anar? Primer de tot, és impossible deixar anar alguna cosa, és a dir, fer un canvi, fent les mateixes coses.
Ja.
Que és el que mirarem de fer inconscientment, mirar d'actuar igual i que tot canvi, i això no funciona així. Llavors, en aquest
o
cas,
ho fem un dia i el següent ja ens hem
oblidat, exacte,
no?
I el següent diem, bueno, ja ho he provat una vegada i ja està,
no,
ja serveix
o no funciona
i per tant
torno
al
que conec,
sí, que emocionalment, poso aquest paral·lelisme amb lo físic, oi que quan tu comences a fer esport i fa temps que no en fas o mai n'has fet, tens agulletes, no? Doncs emocionalment passa el mateix.
Que ens sentim incòmodes.
Sí, et sents molt incòmode, et pots sentir inclús perdut, et pots sentir incomprès, i això és una etapa que és normal. No hem de tirar enrere, igual que al gimnàs. Que al gimnàs diem, ei, són agulletes, això a més demostra que estàs fent esport. Doncs si et sents incomprès o una mica perdut, demostra que estàs fent un treball emocional, cosa que sembla tot el contrari. No? Hi ha molts pacients a consulta que venen i al cap d'una sessió o dues diuen, és que em sento com perdut. Està bé. Està bé. Et sents perdut perquè t'has de retrobar de nou. Però primer t'has de perdre una mica, hem de trencar, no? Hackejar, que sempre dic jo, un terme una mica informàtic, no? El sistema, perquè et tornis a trobar, no?
La ment, no?
La ment, sí. Llavors, amb aquest primer exemple que dèiem, no? Com deixar-ho anar? Doncs practicar objectius realistes i concrets, revisant el nostre llenguatge intern i substituir, per exemple, el haig de podem tot amb em permeto descansar, no? com a pare que deia jo, doncs, que haig de ser sempre alegre i donar-ho tot, doncs em permeto descansar, fer allò que necessito, em permeto demanar ajuda i també sóc vàlid si ho faig. No sóc menys pare o pitjor pare si no demano ajuda o si demano allò que necessito. I hauríem de tenir en compte que quan l'autoestima, que això és el que en genera autoestima, no depèn del rendiment, de tot el que puc arribar a fer, som més lliures. No ho hem de posar tot, que a dia d'avui que estem tot amb càlculs, no? I quan puc rendir, i quanta estona puc estar amb el meu fill, no? És la qualitat, no el temps. Altres coses que podem deixar anar. Les relacions que ja no són recíproques. Hem parlat del programa anterior, les amistats, tot això. Això costa molt, també. No ens n'adonem, però si som honestos amb nosaltres mateixos, hi ha relacions que no ens omplen o que no ens fan sentir bé i que...
Que no sumen i més aviat resten.
I que com que les hem tingut tota la vida durant molts anys,
ai, clar,
allà segueixen, no? Llavors ens hem de fer aquestes preguntes incòmodes, que ara és l'època que ens podem permetre preguntar això, reflexionar-hi, com aquí ja no, aquí no vull veure. De qui necessito distanciar-me? D'aquí sento que la seva presència ja no em nodreix, sinó, de fet, tot el contrari. O qui no vull que formi part de la meva vida? Repeteixo, qui no vull que formi part de la meva vida? Ens ho podem permetre. O a qui necessito no veure o escoltar durant un temps? A vegades és distància, no cal una separació total. Per exemple, necessito deixar de veure'm amb la meva exparella. A veure si ressona això amb els oients.
Per exemple?
Necessito deixar de veure'm amb aquella persona X. Necessito deixar d'atendre les trucades de... Perquè moltes vegades no són, a dia d'avui que estem tant amb dispositius mòbils, tot això, no són presencials les trobades, són trucades d'aquella mare, d'aquella tieta, d'aquell fill, no? Llavors necessito també deixar d'atendre tantes trucades d'aquella persona, vale? I no han de ser relacions necessàriament tòxiques, poden ser simplement, doncs, que van en direccions diferents i per tant deixen de nodrir-nos. Vull dir que no han de ser relacions que diguis, és que jo, que això és el que es defensa molta gent, no? Jo quedo amb aquella persona i tampoc em trobo tan malament. No, però és que si tampoc t'aporta res, alguna cosa.
Clar, una vegada m'han dit, com et sents, no?, després de quedar amb aquella persona?
Sí.
Aquí tens una miqueta la resposta.
Sí.
Si tens ganes de tornar-la a veure, si el temps t'ha passat volant, això vol dir que fantàstic.
Sí.
En canvi, si t'has avorrit, si t'has fet molt pesat, si es mira 50.000 vegades el rellotge...
Sí.
Bueno, hi ha un munt de factors que ens poden indicar, no?
Com... Sí, inclús un malestar, eh? Moltes vegades que queda com un neguit a dins, que no... Bueno, doncs això. I deixar... Anar a aquestes relacions és d'alguna manera també cuidar el vincle i una mostra d'amor i respecte cap a aquella persona i, com molt bé dius, cap a un mateix.
D'acord? Ens costa, però.
Ens costa.
La teoria la majoria ens la sabem, però després portar-ho a la pràctica és una altra història.
Ja saps, Marcè, que mai porto coses fàcils,
no,
perquè
clar.
El treball emocional real no és senzill.
No és fàcil.
D'acord? Mira, una tercera cosa que podríem deixar anar aquest mes de desembre, que podríem reflexionar-hi, aquelles converses, o sigui, deixar anar aquelles converses que només generen queixa, drama o fatalisme.
Buah.
Vale? I aquí ens hem de preguntar, de quin tema ja no vull parlar més? O quins discursos no vull escoltar més? O de quina manera no em vull comunicar més amb aquella persona o entorn? Per exemple, perquè s'entengui, parlar amb la meva mare sobre el conflicte que té ella amb el meu germà. Aguantar les queixes del meu amic o amiga sobre la seva parella. O aguantar el meu cap a la feina queixant-se d'altres companys. O aguantar un amic o amiga que critica sempre els altres amics i amigues, que òbviament no hi són presents, no?
Aquest exercici, Albert, és molt més fàcil veure'l amb els altres, però també ens ho podríem aplicar a nosaltres mateixos.
Ho dius molt bé, això.
Clar, sí. Quan jo quedo amb aquella persona, també m'he d'observar que no quedi amb aquella persona per jutjar, per criticar, per etiquetar i fer tot un buidatge.
Sí.
No?
I aquí pots fer un canvi que és molt incòmode, que és comunicar a l'altra persona i dir... Saps què? Que ja no vull parlar d'això. O m'agradaria parlar més d'altres coses. O vull que em parlis de tu. Que és el que fem menys sovint. Quan quedes tu amb una altra persona, el que fas, que és el més fàcil, és parlar dels altres, no d'un mateix. Llavors, quan tu comparteixes una relació, o sigui, una conversa sobre un mateix i convides a l'altre també que comparteixi, generes un vincle molt, molt més profund.
Uh-huh.
Sí? I tampoc cal dramatitzar, com deia, no aguantar tampoc algú que està amb dramatismes i escolta, mira, ja m'ho has explicat això, parla'm d'una altra cosa, no? No vull estar tinguent aquest tipus de converses perquè no em fan sentir bé i ja està, doncs deixar-ho anar. Deixar anar també, ja que parlàvem que està bastant relacionat amb el que acabo de dir, a l'intentar resoldre la vida dels altres.
Aquesta és molt bona,
El salvador que tots portem a dins, no?
Tots portem aquest salvador,
sí,
o la majoria?
Sí, a veure, són arquetips, més o menys els portem d'alguna o altra manera.
Val.
Amb més desproporció o menys...
O amb més persones que altres, no?
Sí. Val. O depèn de quins àmbits, saps? Ho portem més o menys, però els arquetips estan tots sempre representats. Es veuen més uns que d'altres, però sempre hi són tots presents. I aquí ens hem de preguntar, a qui li estic mirant de resoldre la vida? Per exemple, fer els deures del meu fill o fer-li gestions que pot fer ell. Intentar animar de forma continuada aquell amic que no està bé amb la parella. A la feina intentant que el meu company arribi a fer tota la feina, la seva feina, suposant-me a mi un sacrifici. D'acord? Llavors, hi ha moltes situacions en les quals nosaltres no ens sentim bé, però hem agafat aquest hàbit...
I aquest rol.
Aquest rol, i no som capaços de deixar-ho anar. I aquí... Com ho deixem anar? Doncs entendre que podem escoltar i acompanyar, però dir-li a l'altra persona que és la seva vida i que ha de prendre la responsabilitat, ell. Que nosaltres podem assessorar i podem acompanyar, però que aquell canvi, per exemple, o aquella feina d'aquell company, l'ha de resoldre ell. Nosaltres no hem d'assumir la responsabilitat dels altres. I a vegades ajudem en tota la intenció i el que estem fent és no donar-li la responsabilitat que necessita l'altra persona. No hem de confondre mai amor amb sacrifici, ni cura amb salvació. Nosaltres no anem a salvar a ningú. Ja en tenim prou amb salvar-nos a nosaltres mateixos. Una altra cosa que podem mirar de deixar anar... És aquella conducta molt, molt habitual de sempre dir, respondre, no?, la pregunta com estàs, dir estic bé, quan realment no ho estàs, no? I aquí molts oients diran, bueno, és que és la resposta ràpida i fàcil. Sí, però moltes vegades també ens hem de permetre expressar, no amb total profunditat, però dir, per exemple, doncs mira, avui no tinc un bon dia, o mira què m'ha passat, això, no? I aquí segurament molta gent també preguntarà, però això és necessari? Sí, a vegades ajuda molt. Perquè podem dir, bé, amb una mala cara o enfadats o el que sigui, l'altra persona pot entendre que potser tens algun problema amb ell, que t'ha molestat alguna cosa, o, i no sap què et passa. Llavors, no sap com relacionar-se amb tu, no? I genera molts dubtes. Llavors, a vegades una petita explicació pot ajudar molt, no? Com estàs? Doncs mira, estic bé, però estic cansat perquè he tingut una mala nit, no dormo massa i no estic gaire d'humor. Això pot ajudar molt i ho pots compartir, d'acord? Uh-huh. Val a dir també que hi ha un altre perfil, que és el que li preguntes com estàs, bueno, anar fent, anar tirant, eh? Això també és una conducta que no aporta molta vitalitat, diem-ne, no? I que et té sotmès a un victimisme que no t'ajuda, al contrari, i la gent que tens al voltant tampoc li aportes massa llum.
I per anar tancant, Albert?
Doncs mira, saps quin és l'últim?
No.
Dir sempre que no tens temps, que és el que passa.
Molt bé, doncs no tenim temps. Albert, bones festes, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i fins a la propera.
A vosaltres, fins l'any vinent.
Adéu.